Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Ni Junts ni la CUP han donat suport al pacte per la llengua que s'ha signat aquest matí per intentar revertir la caiguda de l'ús social del català. Junts creu que el pacte grinyola i critica que no s'hagi esperat a l'oficialitat del català a Europa ni a la sentència sobre l'ús del català a l'escola. La CUP considera que l'acord és una eina de propaganda al servei del PSC. Escoltem la portaveu del grup de Junts, Mònica Sales.
Saber la resposta del govern a la imminent sentència del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació del 25% de castellà a l'escola i conèixer què passarà amb l'oficialitat del català a Europa són dues línies roges que ens impedeixen signar el Pacte Nacional per la Llengua. De fet, entenem que sense tenir en compte aquestes dues qüestions, el govern tanca en fals el Pacte Nacional per la Llengua i nosaltres no en serem còmplices. Considerem que aquests dos elements són troncals perquè, òbviament, condicionen la política lingüística del nostre país.
I el govern català ha aprovat el nou decret que permetrà tornar a ajornar la pujada de la taxa turística. Amb aquesta decisió, l'executiu de Salvador Illa vol resoldre l'embolic creat pel Parlament, on Junts per Catalunya i els comuns van rebutjar la setmana passada, per motius, això sí, ben diferents, la seva moratòria. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
Una decisió que el que persegueix, el que busca, és donar seguretat jurídica al sector mentre es debati en el Parlament els canvis i, per tant, es pugui obtenir doncs, el més ampli consens possible a l'entorn de la modificació d'aquesta taxa.
I comencen a funcionar a Barcelona 4 dels jutjats penals per lluitar contra la multireincidència. L'objectiu és poder reduir en 6 mesos els temps d'espera fins que els delinqüents són jutjats. Actualment han de passar entre 13 i 14 mesos perquè arribin a judici. Aquests nous jutjats formen part del pla de xoc contra la multireincidència subscrit el desembre passat pel govern espanyol, Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquests 4 incorporacions, Barcelona passa a tenir 33 jutjats penals. I una dona catalana de 3 anys ha mort en un accident d'autobús a l'illa Canària de la Gomera. Hi ha 11 persones més ferides de diversa consideració. L'autobús de transport públic cobria la ruta entre la capital de la illa i el municipi de Lejeró i s'ha accidentat cap a les 9 del matí. I atents novament perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses aquesta tarda a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre. Justament el retorn de la normalitat pel que fa a la sequera arriba després d'una primavera espectacular des del punt de vista de la pluja i deixa els embassaments a tocar del 80%.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 13 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Després d'un matí que ha estat majoritàriament tranquil, amb algunes boires a la Catalunya central i algunes nuvolades tant a l'Ebre com al Pirineu Lleidatà, a hores d'ara els núvols tornen a créixer amb força i, de fet, ja es comencen a produir algunes primeres pluges o ruixats, bàsicament a l'interior de Tarragona i especialment a l'interior de Girona. Immediatament serà cap al massís de l'Albera, cap a la Garrotxa, cap a les muntanyes del Ripollès, on tindrem una mica més de sarau. I ja al llarg de la tarda, molts altres ruixats, però intermitents, passatgers, tindrem a totes les muntanyes que van entre el prelitoral i la Catalunya central, així com el Pirineu i Prepirineu. Avançada la tarda, cap a vespre també, algun xàfec fins i tot assolirà les comarques de Ponent, però d'una forma molt local, i arran de mar, més aviat clarianes, amb una temperatura que està enfilant-se una mica més que la d'ahir, però allà on vagi plovent, també la tarda quedarà fresqueta. Demà repetició de la jugada, sobretot a la tarda i a l'interior, xàfecs. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats, amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria que va tenir lloc ahir, analitzarem quines són les necessitats actuals, cap a on cal avançar i com es viu des de dins la vocació de cuidar. Parlarem amb Josep Besart, cap del Servei d'Infermeria d'Urgències a l'Hospital ACP Llo de Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el pacte per la llengua i la treva en la guerra aranzelària entre la Xina i els Estats Units. A partir de les 5 coneixerem el físic santcugatenc Salvador Ferrer. Continuarem amb Salut per parlar dels beneficis de la musicoteràpia a pediatria amb Gènova Navarro, infermera de nounats al Taulí. I acabarem amb Cultura per fixar-nos en la nit del 4 al 5. Una proposta cultural per reflexionar entorn la violència sexual i ho farem amb Alba Josa de la companyia Cul de Sac de Sabadell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Una delegació terrassenca va participar en els actes de commemoració dels 80 anys de l'alliberament dels camps de concentració de Mauthausen i Gusen, a Àustria. L'expedició la formaven 19 persones, entre elles 12 alumnes i docents dels instituts Can Roca, Montserrat Roig, Pere Bebé i Torre del Palau, així com representants municipals. Es va col·locar una plaça al camp de Gusen en homenatge als 71 terrassencs deportats als camps nazis, la majoria dels quals van ser enviats a Mauthausen. Durant l'acte emotiu i també simbòlic, l'alumnat va interpretar unes cançons. La comitiva de Terrassa va viatjar amb la delegació de la Diputació de Barcelona, que per primera vegada va reunir una trentena d'alcaldes de la demarcació i més de 250 persones de l'àmbit de Mauthausen. La visita va incloure també el memorial de Gusen, el camp d'Evensi, el castell de Harheim i la casa d'Anna Pontier, on es va amagar un deportat. Amb aquesta participació, Terrassa ha volgut reafirmar el seu compromís amb la preservació de la memòria històrica i, especialment, s'ha posat l'accent en la necessitat de conscienciar les noves generacions sobre els horrors del feixisme i la importància de la pau.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell, el sindicat de la policia municipal nega les acusacions de tortures i vexacions per part d'una sabadellenca que portaran 4 agents locals a judici. El centre Irídia ha publicat un vídeo a les xarxes socials on la dona exposa el cas.
Se me soltó la perra y a consecuencia de eso intervino la policía. Me sentí un golpe en la columna y automáticamente yo no me di cuenta, en un lapso de tiempo desaparecí. Y cuando me di cuenta, estaba tendida en el suelo boca abajo, con toda la presión, rodillas, con la cara aplastada hacia el asfalto.
Pero el presidente de la sección sindical mayoritaria de la policía local de Sabadell, Xavier Bartroli, asegura que el relat de la denunciant és inventat i argumenta que el Ministeri Fiscal només manté les acusacions cap a ella.
Quan hi ha una situació delictiva i hi ha denúncies, els jutjats d'instrucció i el Ministeri Fiscal són els que s'han d'encarregar de vetllar per la veritat. I el Ministeri Fiscal no acusa els policies, només l'acusen d'ella.
Veurem com acaba tot plegat, però de moment els agents s'enfronten a possibles penes de 2 a 7 anys de presó.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, molt bona tarda.
Bona tarda. La reforma del carrer de Mar i el seu entorn es farà de forma simultània a la del Mercat Maignon i el Passeig de la Salut. L'aposta del govern local de pacificar i reurbanitzar bona part de les artèries del centre de la ciutat atraurà, defensa l'executiu, a comerç de qualitat. Així ho ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol en una entrevista al Badalona Matí, on ha donat més detalls de com afectarà les obres a la mobilitat.
Sí que és cert que el tipus de comerç, aquí sí que no hi podem fer quin tipus de comerç ve, però sí que estic absolutament convençut que amb la reforma de Francesc Layret de la plaça La Vila i després del carrer del Mar i els carrers annexes, Badalona, o sigui, el valor del comerç en aquesta zona tornarà a pujar.
Amb una inversió de 7 milions d'euros, el projecte per convertir Francesc Layret en una segona gran Rambla afectarà de retruc via Augusta, que acollirà un nou carril bus direcció Mataró. També s'habilitaran noves parades d'autobusos. La plaça Assemblea de Catalunya es reduirà per construir una parada doble que no afecti el trànsit. El mateix es farà a la banda de mar de la via, on també s'ampliarà la calçada entre l'Escola dels Maristes i la Seu d'Hisenda. El projecte global inclourà la reforma de la plaça de la Vila, del carrer del Mar i d'altres de l'entorn. Un projecte semblant es vol fer al Passeig de la Salut, que també viurà una reurbanització per millorar el seu entorn.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral. Des del Prat, ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Cada dimecres del mes de maig, la cooperativa Obrera de Vivienda s'organitza visites guiades per donar a conèixer els 101 habitatges que està construint a l'Eixample Sud. L'edifici està dividit en tres blocs, dels quals es pot veure com avancen les obres del primer, amb alguns pisos de mostra que ja tenen els acabats a punt. Escoltem el director de la cooperativa, Álvaro Puertas.
Tenim de 1, 2 i 3 dormitoris. Hi ha un habitatge de 4 dormitoris, per això és una secció. I després van també mostrar les singularitats, com aquesta ventilació creuada, la qualitat també de les finestres, dels espais comuns, perquè no és un edifici que només siguin habitatges, sinó que té terrasses comunitàries, patis comunitaris.
L'edificació costarà prop de 18 milions d'euros que es financen a través de l'Institut Català de Finances, una subvenció del Departament de Territori i aportacions d'altres entitats financeres. També ha rebut fons europeus gràcies a l'eficiència energètica de l'immoble, que és la màxima.
I això es produeix amb millores en l'aïllament de l'habitatge i també la producció d'energies renovables, fotovoltaica, i sistemes comunitaris de producció d'energia. Aquí tindrem aerotèrmia comunitària, que vol dir calefacció, refrigeració i calefacció, i també aigua calenta sanitària comunitària.
Els 101 habitatges es sortejaran el proper mes de juny i estaran a punt per ser lliurats entre el setembre i l'octubre. Aquesta és una de les tres promocions en marxa a l'Eixample Sud que posaran el seu gra de sorra a la manca d'habitatge al municipi.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellà va organitzar l'activitat Netegem els entorns del Serrat del Vent i el Turó de Puigverd. És una proposta que s'inclou en la campanya Let's Clean Up Europe, una acció comuna a tota Europa que té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de manera incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida dels residus abocats il·legítimament als boscos, marges de rius, platges i altres espais. Equipats amb guants i bosses, els voluntaris han recollit en només dues hores 377 quilos de residus abandonats. Concretament, s'han retirat 117 quilos d'envasos, 27 de plàstic rígid, 20 de ferralla, 37 de vidre, 85 de rebuig, 80 de runa, 7 d'uralita i un pneumàtic.
Gràcies, Rocío. Acabem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
La Festa Major de Sant Cugat del Vallès se celebrarà del 26 al 29 de juny amb novetats destacades i una programació pensada per a tots els públics. Una de les principals novetats d'enguany és la venda anticipada de la samarreta oficial de la Festa Major, que es podrà encarregar fins al 12 de juny a través del col·lectiu Enxarxada, tant en línia com presencialment a la botiga del carrer Sallès. Els preus són de 12,50 € per a infants i de 15 € per a adults, i serà imprescindible fer el pagament per avançat. Les comandes es podran recollir entre el 10 i el 26 de juny, i durant els dies de Festa Major també hi haurà una parada amb samarretes de la venda a la plaça d'Octavià. Pel que fa als actes més emblemàtics, el 44è concurs de rossos tindrà lloc el diumenge 29 de juny a l'avinguda de Vullpalleres i ampliarà el nombre de participants fins a 270 paelles, 10 més que l'any passat. Les inscripcions seran del 19 al 24 de maig al web dels organitzadors. Tal com ja es va anunciar, els primers 31 grups classificats de l'any passat, hi va haver un empat entre el 30 i el 31è, tenen la participació assegurada. El mateix dia, un quart de nou, a l'Hort de l'Abat, se celebrarà el tradicional Paga li Joan, que enguany limitarà les parelles adultes a 80 amb inscripcions obertes fins al 8 de juny al web del Paga li Joan. Pel que fa a la música, la ciutat comptarà amb aquests caps de cartell, la Ludwig Bank, el 26 de juny a la plaça d'Octavià, Al·lèrgiques al Polen i Fades el 27 de juny al Parc Jove de Can Bernet, Griso el 28 de juny a la plaça Barcelona i Flashy Ice Cream el 28 de juny al Parc Jove. També està confirmat que actuarà The Mortimers el divendres 27 de juny.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Ahir va ser el Dia Mundial de la Infermeria i Sara Vella ha parlat de la professió amb un professional. Escoltem-la.
Josep Basart és infermer a l'Hospital ACPIO Sant Cugat i coneix de primera mà la realitat del sector sanitari. Amb anys d'experiència a les espatlles ens ajuda a prendre el pols a la professió infermera en un moment en què es parla amb preocupació de la manca de professionals, de les condicions laborals i dels reptes estructurals. En aquesta entrevista analitzarem quines són les necessitats actuals, cap on cal avançar i com es viu des de dins la vocació de cuidar. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Comencem pel principi. Com definiries l'estat actual del sector de la infermeria des de la teva experiència a l'Hospital ACPIO?
Mira, et parlaré una miqueta de lo que seria la infermeria en general, no només del sector privat, sinó també públic. Mm-hmm. Crec que a l'infermeria estem en un moment realment dolç, estem en un moment bastant bonic. Tenim una infermera molt potent, molt empoderada. Estem fent grans coses. Tenim infermeres que treballen fort, que estan fent estudis molt importants i a partir d'aquí anem avançant cap a una infermeria bastant, en aquest sentit, diguéssim, acompanyada amb tot el tema de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial.
Com us acompanya tot això?
Doncs ara amb els programes aquests d'intel·ligència artificial està basada en que ens ajuda, per exemple, en el tema de les consultes externes. Sé que a diferents hospitals de Catalunya ja estan implantades i és una manera de que ens ajuda en el tema doncs, de demanar proves, de parlar de la història clínica. Ja podríem arribar a un punt aquell que separa l'ordinador del pacient i professional, no? Que sempre la taula fa una mica que no sigui tan impersonal, no? Volíem que sigui una entrevista o un tu a tu més personal, més proper, i amb l'arribada de la intel·ligència artificial és una cosa que això jo crec que s'acabarà i podrà ser de tu a tu, i no tenir pues, la barrera aquesta arquitectònica de que seria la taula o la pantalla de l'ordinador, no?
D'acord. I parlaves d'aquest empoderament del sector de les infermeres i dels infermers. Què l'ha fet possible, aquest empoderament, aquest canvi?
Doncs compte que el que serien les infermeres són molt punteres en el seu sector. Estan en un punt que els agrada molt investigar, la recerca. Malgrat tot, ens falta encara el reconeixement de les institucions. Sí que tenim infermeres que són les IPAs, que és el procés, infermeres de procés avançat, que són grans infermeres en el seu sector, tenen un rol totalment autònom en casos complicats, casos clínics de llarga durada, i el problema és que no la societat, en aquest cas, diguéssim, les entitats, no les reconeixen encara com a tal, no? Aleshores, sempre anem un pas enrere en el sentit aquest del reconeixement que les infermeres hem de tenir. Mm. Sempre estem lluitant o hem de lluitar que l'infermeria poguéssim arribar a un sector en un A1 de categoria professional. Mm. Sempre estem en el A2 per molts cursos, doctorats i coses que la pròpia infermera pugui arribar a tenir, no tenim aquest reconeixement. I això és una cosa que en el sector de la infermeria realment ens desgasta. No? Yeah. Sempre hem d'estar demostrant que som millors que qualsevol altre sector, ja no cal que sigui sanitari. Aleshores, ens dol en aquest sentit de que sempre hem d'estar atentes al peu del canó, intentar sempre demostrar que sabem fer les coses quan tenim infermeres que són molt capacitades i per molts màsters, postgraus i doctorats que tinguin, sempre les tenim com infermeres generalistes i estem perdent aquest punt de potenciar les nostres infermeres, no?
Sí, aquest pot ser un dels motius que dificulta la captació de talent i de noves generacions?
Mira, estem en un punt ara que el tema de l'infermeria sí que sempre és l'estereotip, no?, que és molt vocacional, però realment, a part d'això del reconeixement, clar, tu, quan tu estudies una carrera, a tu t'agradaria pues, no?, que el teu llindar no arribi mai, no?, sempre sigui projecció i sigui intentar anar a més. Però si per molts estudis que tinguis no tens un reconeixement, és una cosa que mica en mica va minant. Si això li sumes falta de reconeixement, la carga de treball que nosaltres suportem per la manca d'infermeria que nosaltres tenim, els sous, la precarietat dels sous que realment existeix perquè no estem equiparats a... Realment hauria de ser que totes les entitats públiques i privades tindrien que tindre el mateix sou o equiparat a... Si tu ets graduat, doncs els altres graduats, perquè l'infermeria sempre és menys que tots els altres.
Sí, no? És això que dius de l'A2, no?
Correcte. I aleshores és una cosa que això, mica en mica. Després, a part de les càrregues de treball, nosaltres treballem realment sota sempre un estrès d'intentar de fer les coses bé, unes cures de qualitat basades en protocols i evidència científica i et trobes que el rati infermer-pacient ens estem trobant que a Espanya, a Europa, diguéssim, si som el tema de comunitat espanyola, seria un rati de 6 infermeres cada 1.000 habitants, wow. Que estem molt per sota de la comunitat europea, que són de 9 equiparat a 1.000 pacients, no?
50% més.
Correcte. Aleshores, aquí et trobes en un punt de dir, ostres, jo vull fer les coses bé, tinc ganes de fer-les bé, tinc els coneixements per fer les coses bé, però no tinc aquest punt d'ajuda, no? I això fa que també entris una miqueta en l'estat aquest mental i anímic de que et desinfles. O sigui, sí. Soc un professional que estic estudiant i m'estic intentant fer una carrera professional dedicada a una especialitat, no em reconeixen l'especialitat, no em reconeixen... que seria la carrera professional, tampoc això que parlem de l'A2, i et trobes que a sobre el rati infermer-pacient és molt per sota, no? I això és una cosa que des del punt del Ministeri que s'ho hauríem de mirar, doncs, per evitar mals majors.
Mm-hmm. Com us afecta la salut mental tot això?
És el que et anava a respondre ara, clar. Sí. Compte que des del Covid fins ara ens estem trobant que quasi entre 30 i el 40% de les infermeres actuals dintre de 10 anys es plantegen deixar la infermeria. És el que parlem. Sí que és vocacional, però és que tot té un límit. Arriba un punt que si no t'afavoreix el teu lloc de treball... és complicat. Aleshores, les noves generacions, explicar-los tot això, clar, ja et planteges el fet de... Ostres, començo aquí?
Sí.
O haig de marxar a l'estranger? Que tinc millors salaris, les categories professionals sí que me les accepten, les especialitats sí que me les accepten... clar, et trobes tot això. El rati infermer-pacient sí, és molt sí. més elevat. Aleshores, jo no entro en aquest burnout de dir mentalment... és més complicat. També un punt molt important és el tema de la conciliació familiar i laboral, que no es contempla. Compte que les infermeres sempre hi som.
Sí.
És una empresa que som 365 dies l'any, 24 hores. No descansem. Nadals, estius, tot, estem, sempre estem al peu del canó, i és una cosa que, és el que dèiem, no? La societat realment no està, no ens està considerant com realment hauria de, ens hauria de considerar.
Sí. Tu ets una d'aquestes persones que es planteja a 10 anys vista potser deixar la professió?
Encara no, perquè m'agrada molt.
T'agrada molt?
M'agrada molt, però sí que tens aquest punt, és aquest got, no? Que vas omplint gota a gota,
sí.
I aleshores arriba un punt que sí que veus que per totes aquestes desigualtats dius, ostres, per què sempre hem de demostrar que som més que unes altres sí. persones, no?
Amb el tracte amb els doctors també ho noteu, això? Us tracten malament?
No, el que és la... O sigui, l'equip multidisciplinar, uh-huh. aquí ja entraríem tots els sectors, normalment ens ajudem tots.
Feu pinya.
Des de la senyora de la neteja fins a dalt de tot. Aleshores, això ho vam veure, ho vam viure molt amb el tema del Covid.
Mm-hmm.
Es va fer una pinya increïble i aquí et dones compte quin és el potencial que realment té la infermeria. No?
Sí.
També teníem els altres sectors que ens van ajudar molt, com el sector de la neteja, però entre professionals no existeix això.
Val.
El que seria és el reconeixement és fora, és la societat.
Val.
No? Que aleshores que et trobes que realment qui està cuidant-te les 24 hores sí que som les infermeres.
Sí, sí.
Quan inclús, parlo d'infermeres...
Inclús qui passa a consulta moltes vegades també. En pediatria, per exemple, a vegades veus més de la infermera que no pas de la doctora.
Correcte. Jo quan parlo d'infermeres també involucro tot el que seria les TKEs i no? tot el col·lectiu en aquest sentit, no?
Sí.
Que realment les infermeres és el que et dic, que sempre hi som, sempre estem aquí. I el problema de no cuidar els que cuiden, aleshores és un... com t'ho diria... És un problema que ho tindrem a llarg plaça.
Estructural, sí, sí. A què creus que és degut? Tens alguna teoria?
Bueno, és el que parlem sempre, no? El tema és que ens hem de reconèixer realment el que nosaltres, la feina que estem fent, la que hem fet durant molts anys, perquè això és ve de treballs de les nostres generacions passades,
uh-huh.
I crec que mentre nosaltres seguim lluitant amb això, espero algun dia intentar que ens reconegui el Ministeri, no? Els nostres estudis, les nostres capacitats, ja és el que t'he dit abans, no? Tenim infermeres que estan molt empoderades, que tenen un nivell d'estudis i de formació bastant elevat, que sempre estem allà i amb moltes ganes d'aprendre i fer nous estudis i trobar solucions, no? Als problemes que se'ns venen.
Sí. Parla'ns una mica de la teva trajectòria personal en l'àmbit professional. Ja que dius que t'agrada tant, que ets tan apassionat, què has pogut anar
Mira,
fent?
Jo des de ben petit, és una cosa que sempre he viscut des de casa, la meva mare també era infermera,
uh-huh.
i aleshores és una cosa que sempre jo he viscut, no? Les ganes aquestes de cuidar, d'anar millorant el dia a dia. Jo sempre em recordo que la veia estudiant i sempre estudiava i dic, ostres, sí que estàs estudiant, no? I em feia gràcia, no? Aleshores, sempre és una miqueta el reflexe, jo sempre m'he guiat, en aquest cas, amb el que seria la meva mare, sempre el reflexe d'arribar a ser com ella, no? Aleshores, vaig acabar, diguéssim, el batxillerat,
sí.
d'aquí vaig fer un cicle superior de radiodiagnòstic, que realment em va apassionar, em va encantar, i és aquí on va ser el peu on vaig entrar, no?, en el món sanitari.
Bueno, fent radiografies.
Fent radiografies, sí. Mentre estudiava, diguéssim, el que seria radiodiagnòstic, treballava en un hospital públic de Salador,
uh-huh.
i aleshores vaig veure que, ostres, que m'encantava, o sigui, que m'agradava molt cuidar la gent, ajudar-les, des de la base, no?, des de baix de tot. I a partir d'aquí, doncs, a mica he anat escalant, després de fer de radiodiagnòstic mentre estava treballant amb el tema del sector de ratxos. Vaig estudiar la carrera mentre feia el torn de nit de ratxos.
Wow.
I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, he estat en molts serveis, he estat a la UCI, he estat a urgències, he estat a planta, i ara em van donar l'oportunitat fa 3 anys de ser el gestor d'urgències. I aleshores són reptes que mica en mica doncs, vas escalant i mica en mica professionalment també m'agrada molt, no?
Ara potser has perdut una mica el contacte més directe amb els pacients o no?
No, la veritat és que intento una mica fer una mica les dues coses, no? Fer una miqueta de la gestió i fer una miqueta el que seria estar amb el pacient, perquè és una cosa que també m'agrada i no m'agradaria perdre-la.
Ja.
Però, clar, és, no sé on arribarem, no?
Molt bé. I com feu, com dones aquest suport a tot l'equip de, si tu com a gestor intentes donar tot aquest suport a les infermeres perquè es sentin almenys per part teva ben valorades?
Jo intento que... És una cosa que a mi m'agradaria que m'hi fessin quan tu estàs treballant, no? Aleshores, és una mica el lema aquest de haz lo que a ti te gustaría que te hicieran, no? Jo tinc molta sort que l'infermera que jo porto és una infermera que és molt dedicada. En aquest sentit, és molt professional, treballen molt bé. Tinc una sort, una gran sort de tenir un bon equip i sempre intento ajudar-les amb el que elles necessitin. I a mica en mica pues, crear un bon ambient de treball i sempre les intento ajudar amb tot el que elles necessiten.
I tu també has seguit aquesta estela de la formació contínua?
Sí, la veritat és que sí. El bo que tenim... En general, totes les infermeres i des del COP tenim un programa de formació continuada que és molt maco. Ja no només el que seria Catalunya, sinó arreu de tota Espanya. Mm-hmm. Els programes d'infermeria i de formació continuada són molt, molt interessants. Pots fer molts màsters, pots fer postgraus, pots fer doctorats, et pots especialitzar en moltes coses. Però tornem al problema, no? Que és el reconeixement que ens faltaria... Ja. Amb tots aquests currículum que la gent pot arribar a fer-se, no?
Quin missatge li donaries a un jove que s'estigués plantejant ara mateix si estudia infermeria o no estudiar-ho?
Doncs jo li recomano que sí, perquè és una professió realment maca. Tens moltes vivències, passes per totes les fases de la vida, des del naixement fins a la mort. Totes les fases són maques en tots els seus àmbits. Ajudar a la gent en el seu punt més baix és realment maco. També trobes que és molt gratificant el marxar a casa i saber que has fet la feina ben feta, que t'emportes un gràcies o una abraçada d'un nen o una carícia d'un avi. Realment és molt enriquidor.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Josep.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes avui la compartim amb en Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a Badalona. Francesc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Anem a Sabadell. Míriam Ucendo és mestra i activista. Molt bona tarda, Míriam.
Bona tarda. Molt bona tarda.
I pel que fa a la participació de Sant Cugat, hem de saludar l'Eduard Pomarés, que és enginyer industrial i empresari, i ens acompanya via telefònica. Eduard, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots i totes.
Bé, doncs comencem aquesta tertúlia parlant d'un tema d'actualitat, perquè precisament avui s'ha firmat aquest Pacte Nacional per la Llengua. La iniciativa finalment tira endavant amb el vistiplau i la firma de PSC, Esquerra i els Comuns, però es queden al marge la resta de partits del Parlament, incloent-hi Junts i la CUP, que en reclamen canvi de polítiques, si es volia la seva signatura en aquest pacte. En canvi, hi participen entitats com Òmnium, Plataforma per la Llengua o els sindicats majoritaris, que també s'hi han afegit. Jo començo per preguntar-vos com valoreu la signatura d'aquest Pacte Nacional per la Llengua i si penseu que es pot revertir la situació o estem fent tard. Vols començar, Míriam?
Sí, mateix. Sí, la veritat és que, a veure, penso que per una banda, com sempre, van una mica tard, no? O sigui, em sembla que eren els primers 100 dies que havien de complir, havien de signar aquest pacte, i porten 200 i pico i ho estan fent ara, però vaja, això per una banda. Per l'altra, si es pot revertir, home, jo penso que sí, que si es va aconseguir revertir la prohibició del català durant la dictadura, penso que ara mateix es pot revertir, o com a mínim es pot intentar, no? I penso que no anem malament. Jo soc optimista, soc una mica optimista, penso que evidentment s'han de fer polítiques a favor de la llengua, per potenciar la llengua en tots els espais. Crec que és molt important el tema dels comerços, de retolar tot en català, de que puguem viure tot el dia en català, això és bàsic, i penso que per això han d'haver-hi unes polítiques que ho emparin. Però, per l'altra banda, crec que aquí a Catalunya hem sigut molt sempre de xarxa social, de carrer, de fer les coses amb els veïns i veïnes, i és molt important la tasca que estan fent doncs, des de Òmnium, la Plataforma per la Llengua, Sos Català, l'Institut d'Estudis Catalans, que estan fent tot aquest tema de mantenir el català, que hi ha un repte ara de 21 dies, i intentar, no, per mantenir el català durant 21 dies a tot arreu i amb tothom, com diuen. I crec que aquest canvi de xip, si l'aconseguim, l'aconseguirem des del carrer, que és evident que es necessiten polítiques i estic a favor, no, lo següent, per tal de que tot això estigui parlat i signat al Parlament. Però tot i això, per mi, la base d'aquest país som la gent, i hem de seguir doncs, amb la nostra llengua a tot arreu.
És important.
I no deixar de banda el que he llegit també algun article, el tema de les xarxes socials. Sembla que siguem com més guais, o que si fas en castellà, no? Més modern, si fas entrar en anglès o en castellà. Jo faig molt contingut a xarxes i el creem en català, tant en el podcast de Punta Rebels de gènere com en un de viatges que fem a Sant Feliu de Codines. I ho fem en català perquè pensem que s'han de crear aquests espais també per gent jove, no? Que sembla que la gent jove només parla en castellà, i no és cert, però també tenim com aquesta visió. I s'ha de normalitzar, d'haver una normalització lingüística un altre cop. Jo sóc filla de la immersió lingüística de finals dels 80.
Com molts, no?
Del 90.
Com molts.
Com molts, sí. Evidentment. I jo crec que, vaja, que va ser una gran, un gran gir polític, i espero ara de veure'n un que ens porti doncs, a una normalització lingüística i poder viure doncs, en la nostra llengua, que al final és un dret, no?
Clar que sí.
No deixa de ser un dret. I que no ens diguin que parlar català és polític, perquè a vegades t'intenten polititzar a través de la llengua. I no estic d'acord.
Doncs això... li preguntem al Francesc, a veure què n'opina. Vale? Francesc.
Sí, no, molt d'acord amb el que deia la companya Míriam. Jo només recordar que el Pacte Nacional per la Llengua va néixer precisament a iniciatives de la societat civil. Esquerra Republicana com a tal el va recollir perquè teníem la presidència del govern, el va portar al Parlament, i el Parlament de Catalunya va ser aprovat pel 85% dels diputats i diputades que hi havia en aquell moment, no? Per tant, és una feina que es va iniciar en aquell moment, es va començar tot el procés de conversa amb la societat civil i les conclusions es van presentar el 2022, i quan va haver-hi noves eleccions, va tindre que ficar-se el rellotge no a zero, perquè el treball hi era i es van aprofitar, però sí que una de les condicions, com bé apuntava ella també, de la investidura de l'Illa, era que havia de portar aquest document del Pacte Nacional per la Llengua en 100 dies. Sabem que normalment als socialistes li costa una mica seguir el pas, però escolta, benvinguts, i benvinguts que tant els comuns com els socialistes, com Esquerra, com Òmnium, com la Plataforma, com els sindicats, signin aquest acord. Dic, jo no vull qualificar que el fet de que Junts i la CUP no hagin volgut signar. Jo crec que, senzillament, a vegades li fa por que els altres es puguin penjar medalles o que ells no se les puguin penjar. Jo crec que la llengua és massa important com perquè es polititzi. Per això és imprescindible que socialistes i comuns estiguessin a la foto com a impulsors d'aquest projecte, perquè la societat i la gent que volem que s'incorpori al català i que s'incorpori per gust, per ganes i per necessitat, i perquè la llengua compartida i la llengua, el punt de trobada de tota la gent que tenim a Catalunya venint de 150 nacionalitats diferents, ha de ser el català, no? O sigui, a Badalona jo tinc un company d'Esquerra que són d'origen bolivià, que són d'origen argentí, que són d'origen marroquí, i escolta, i tots ens entenem en català, i la importància que també hem de donar també al que apuntava la Míriam abans, no? i aquest pacte ho recull, la importància de l'ensenyament, de la universitat, del sector audiovisual, de les xarxes socials, de la justícia, de la sanitat, de parlar o condicionar el pacte a que ens reconeguin el català a Europa, fot moltes dècades que ho estem demanem i que ho lluitarem i que ho compartim. Però no per això, mentre això no arribi, no deixarem de treballar-hi. Tampoc entenc que es vulgui condicionar a l'assignatura o criticar l'assignatura perquè el pacte per la llengua ha de ser contra l'Estat. Jo crec que els pactes han de néixer a favor de i comptant amb, no en contra de ningú. El Pacte Nacional per la Llengua no va en contra del castellà ni de cap altre idioma. Va a favor d'aquest país que volem compartir amb tothom i que el conèixer el català és un element imprescindible perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. La immersió lingüística en el seu moment va ser això, donar oportunitats a una part de la comunitat que no coneixia el català o que no el dominava perquè pogués incorporar-se al mercat de treball amb igualtat de condicions. Aquesta necessitat no s'ha de perdre i s'ha de portar. I l'únic que volem els catalans és viure com qualsevol país del món, amb normalitat, amb plenitud, i passa també per la llengua.
Efectivament, això no va de medalles, parlem de la llengua i parlem dels drets del poble de poder viure amb aquesta normalitat que tu comentaves, Francesc, de poder viure les 24 hores en català i poder exercir aquests drets. Eduard, és reversible la situació?
Home, jo crec que és reversible, però ens costarà molt. Començant pel principi, jo crec que sempre és un bon moment per arribar a pactes. Però, com deien els dos companys, jo crec que ja hem fet tard. A més, no hem d'oblidar que estem pendents de la sentència judicial per part d'Espanya, que amb tota seguretat anirà en contra dels nostres interessos, com fan sempre.
Parles del 25% del castellà a l'escola?
Sí, sí. Vull dir, estem pendents d'això i pels precedents que tenim i la història, no crec que ens afavoreixi en res.
Ja, digues.
No, digues tu.
No, que dic que tampoc no ens podem agafar únicament al tema de la sentència, perquè jo, com apuntava, per exemple, la Míriam, el paper que juga la societat, i aquí em remeto a un dels objectius que es proposa amb aquest pacte, que és aconseguir una societat compromesa amb la llengua, és que els propis parlants no canvin de llengua quan es troben amb persones que semblen tenir dificultats.
Aviam, això és bàsic, però clar, nosaltres aquí, per molt que parlem en català, quan algú se'ns dirigeix en castellà, jo no sé si és per educació o pel que sigui, automàticament canviem l'idioma.
Perquè tenim el síndrome del colonitzat.
Sí, clar, els que venen de fora ho tenen molt fàcil, o no t'entiendo. Escolta, quan tu vas a Alemanya o així, o parles d'Alemanya, no menges. I aquí sembla que siguem els puntos de la colla, no? Vull dir, ho tenim complicat, i a més la ciutadania és l'única que pot mantenir el català, si no realment estem molt fotuts. Però veient el que tenim al carrer, com comentava la Míriam també, el tema de xarxes socials i això, molt pocs articles veus en català, vull dir, sembla com que el castellà o l'espanyol siguin de moda, quan realment estem a Catalunya, i la gent no es consciencia que el patrimoni d'un país, un del patrimoni important d'un país, un pilar important és la llengua, doncs realment ho tenim bastant, bastant malament, no?
Si tu apuntaves, Eduard, digues, Míriam.
Que quan mor una llengua, mor una cultura, o sigui, va tot darrere, és a dir, tot és un pack una mica, o sigui...
Sí, a veure, no és la primera vegada que intenten acabar amb nosaltres, amb el català.
Però
és que a la llarga ho acabaran aconseguint.
Bueno, hi ha moltes iniciatives aquí a Sabadell, des del Casal Popular del Tallaret de la Creu Alta, doncs, per exemple, estem fent un projecte que es diu Parelles Lingüístiques, i el que fem és, doncs, s'ha apuntat un munt de gent, de persones, doncs, que no són d'origen català, a aprendre la llengua, i ho fas amb una parella, i a vegades, doncs, es fan actes socials, doncs, fem un dinar, fem un concert, fem una xerrada, i al final, doncs, la llengua vehicular sempre és el català, que a vegades els hi costa i has de canviar o has de traduir alguna paraula. Ho intentes explicar amb les altres paraules, però la veritat és que està sent un èxit.
Voluntat, si la gent que té voluntat, xapó per aquesta gent, però de quin percentatge estem parlant d'aquesta gent que realment es vol integrar a Catalunya i a la seva cultura i a la seva llengua?
Bueno, jo us entenc que és necessari. Que és molt petit. Clar.
Aquest és el problema.
Francesc.
No, jo el que li deia al company, que quan parlava de que és un problema d'educació, a vegades jo crec que al contrari, és un problema de mala educació, entès la mala educació com que ens han educat malament. És a dir, evidentment, parlar amb una persona perquè s'adreça en castellà, passar-li directament al castellà, primer és tractar-la d'ignorant, perquè el 90% de la població de Catalunya entén el català. O sigui, canviar-li el català és menyspreuar la seva capacitat intel·lectual per dominar l'idioma propi i nacional del país, no? Jo fa dècades que no canvio el castellà. O sigui, no sé que em trobi una dona de 94 anys que estigui en un velatori i la pobra dona pues, sigui d'un altre lloc. O sigui, a veure, no som insensibles a la situació. I la importància d'un idioma és comunicar. El que passa que es pot comunicar tot, eh? A diferència del que deia el Suárez i que deia l'Aznar, es pot parlar d'enginyeria quàntica, es pot parlar de física, de química, de mort en català com en qualsevol altre idioma normal, no? Per tant, escolta, jo crec que la situació sí que es pot revertir, però per això cal el compromís primer de la societat civil, de cadascun de nosaltres individualment, sense que se li demani a ningú cap sacrifici, i sobretot de l'administració fent la seva feina. És a dir, que, per exemple, amb ensenyament, els inspectors que té la Generalitat, com té qualsevol altre país, vagin per les escoles i es comprovi que la llei es compleix. Que, per exemple, amb el tema dels comerços i del tema dels bars i dels hospitals, que realment quan una persona incompleixi la llei, quan incompleixi la llei, que no surti gratis. És a dir, quan una persona, vingui d'on vingui, està ocupant un càrrec on se parla amb un ciutadà, i és una persona que cobra dels dinaris públics, és a dir, dels nostres diners, el que no pot fer és menystenir-nos, insultar-nos i intentar obligar-nos a canviar d'idioma. Això, si passa, ha de ser castigat, sense cap dubte, perquè la llei ho diu. I no oblidem també una cosa, si les lleis no tenen un règim sancionador, no serveixen per res. Per tant, és qüestió de que aquest Pacte Nacional per la Llengua es vagi desenvolupant amb moltes altres actuacions que s'hauran d'anar fent en el futur. Però tot això amb bona voluntat, amb ganes d'integrar i no amb ganes de separar la gent, que a vegades, o sigui, i més en un país com el nostre, és un país d'acollida, geogràficament estem al mig d'una part d'Europa i entren molta gent pel nostre país. Per tant, escolta, estem acostumats a conviure amb altres poblacions i que el idioma sobreviurà, i tant. Recordeu Israel, el yidis, l'hebreu, eren idiomes que no tenien un garantit al seu futur. I quan Israel es va convertir en un estat, pues això va anar a progressar adequadament. Clar, jo també sóc dels que penso que per garantir totalment el futur del català i de moltes tradicions que tenim aquí,
pues, home,
l'ajuda d'un estat propi ajudaria bastant.
Home, és que és l'única alternativa, tenir un estat propi, perquè arrel del que comentàveu amb el tema de les administracions públiques, principalment, quantes vegades sentim o veiem al dia la gent que té problemes en expressar-se en català, perquè tu vas a qualsevol cap, o vas a l'administració, a gent de qualsevol lloc d'aquests, o me hables en espanyol o no t'atenc. Vull dir...
Bueno, doncs et denuncio. És que per això hem de tenir una llei que ens empari. Vull dir, al final l'ha d'haver-hi això.
Però qui denuncia si a més se te n'enfoten a la cara?
Sí, bueno, que se n'enfotin. Quan hi hagi un règim sancionador, doncs a veure qui riu últim, riu millor, també.
Sí, però jo penso que
sí. Sí, que t'entenc.
Jo també relativitzaria una mica el tema del sector públic, perquè per la meva situació personal, familiar, àmplia, he tingut que utilitzar moltes vegades tant la pública com la concertada, com la privada, i també us tinc que dir que per molt que l'interlocutor hagi sigut una persona d'origen llatina o d'origen d'un altre país, mai ningú m'ha dit que canvi d'idioma. Tots, sense cap excepció, m'han atès. O sigui, que és qüestió també de com respons tu. És clar, si comença a parlar en castellà, tu ja li tu canvies, home, no és que et facin canviar d'idioma, és que tu has canviat l'idioma.
Estem parlant d'un pacte que ens implica a tots, que implica la societat, que implica els governs, que implica les entitats. Us deixo només unes xifres. Com abans apuntava el Francesc, hi ha un 93,4% de la població que entén perfectament el català, que el 2013, que són les últimes dades que hi ha, només un terç dels ciutadans parlen el català, quan el 2003, és a dir, fa 10 anys enrere, hi havia un 46% de parlants en català a Catalunya.
20 anys enrere.
2003 a 22 anys, Carme?
Sí.
És que fa molt, eh? Ostres, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, i en 22 anys, 22 anys hem de recordar quanta població havia a Catalunya fa 20 anys i quanta població tenim ara. Tenim 1 milió i escaig més de persones, la qual vol dir que tenim molta feina a fer per aconseguir la plena integració d'aquestes persones, per dotar-los, com sempre dic jo, per dotar-los de totes les mateixes oportunitats que tenim nosaltres.
Penseu que la setmana passada tractàvem un tema, i és veritat, he fet uns càlculs que a mi em sembla que m'he passat de la ratlla.
Has d'anar a classes de recuperació de matemàtiques.
De matemàtiques, sí, és veritat, he de fer càlcul mental. L'altre dia parlàvem a la tertúlia a propòsit de les últimes dades demogràfiques de la situació a Catalunya, i és que ja s'havia arribat per primera vegada al 25% de persones nascudes a l'estranger. O sigui, ja tenim un 25% de la població que viu a Catalunya que són d'un origen que no és català. I això és el que ens ha d'implicar a tots una mica més a l'hora de fer tota aquesta tasca d'aquest esforç per intentar que el català no continuï retrocedint, perquè aquesta és una tendència que anirà a l'alça. Això és el que ens explicava també aquesta
informació. La paraula normalització és que penso que és bàsica en tot aquest moviment. Normalitzar a tot arreu i amb tothom i sempre. I el que dèiem, no, potser no ho saben parlar, però t'entenen. És a dir, no hi ha problema en arribar a la comunicació, que és el que deia el company, no? Que és la finalitat de parlar, és comunicar-te, fer arribar un missatge. I penso que sí que hi ha molta part de la població que com a mínim t'entenen. I el que dèieu del 25% del castellà, mira, si passen per alguna escola, perquè aquesta gent no ha vist un nen en sa vida, com dic jo, si van a alguna escola ja veuran que el 25% ja el fan a l'hora del pati, que no pateixin, que no perdran el castellà els nostres alumnes, perquè a vegades sembla un acudit, això. I dius, mira, entre la classe de castellà i les hores que es passen al parc o al pati, tranquils, que no el perdran. Que a vegades sembla que estiguin patint perquè els hi traiem el castellà del mig.
Continuarem parlant d'aquest tema perquè, evidentment, doncs, és un tema que és recurrent i que continuarem seguint de prop. Anem al segon dels temes que us proposava per avui. Aquesta treva comercial entre els Estats Units i la Xina, que s'han donat un temps de calma i tranquil·litat i de rebaixa dels aranzels. Sembla que al final l'estratègia de Trump de forçar negociacions és ben bé el que
sí,
buscava, no?
Sí.
Clar, acords bilaterals, primer amb uns, després amb els altres, o sigui, ha tibat tot el que ha pogut la corda i ara comencem a negociar i comencem a pactar. És això el que buscava Trump al final, no?
Sembla que sí, o sigui, que volia fer una guerra comercial contra el món, però al final, clar, al final és que si no els repercuteix directament a l'economia del seu propi país. Tampoc, a veure, és feixista, però tonto tampoc crec que sigui. Vull dir, no sé, al final és això, és el que comentes, que ha forçat aquests acords bilaterals.
Deia, el propi president de la Xina, el Xi Jinping, en unes declaracions que feia, deia, les pràctiques intimidatòries i prepotents només serveixen per aïllar-se. I això és el que li semblava que començava a passar-li als Estats Units, no? Si es posava d'aquesta manera, Francesc.
Sí. Bueno, és que jo crec que quan preguntava si li ha sortit bé, li ha sortit fatal. O sigui, a veure, aquest senyor és, per mi són les 3 M's. És un mafiós, pels comportaments que té, és un mentider compulsiu perquè no para de dir mentides i és un manipulador de primer nivell. I això, això sí que ho fa molt bé, perquè tota la força que va ficar davant del món sencer, Mèxic, Canadà, la Xina, Europa, què queda de tot això? Canadà s'ha allunyat d'Estats Units, està buscant altres mercats que siguin més seriosos, Mèxic també està fent el mateix. Les empreses no estan marxant de Mèxic per anar-se als Estats Units, perquè no oblidem que el problema de Trump és el gran dèficit comercial que té. Però és que el dèficit comercial de Trump no apareix, sobretot en Xina, per exemple, que, per cert, des que va arribar ell amb el gener, havien un dèficit de 131.000 milions, i ara, 2 mesos després, o 3 mesos després, ha passat a 140.000, o sigui que encara s'ha incrementat més aquest dèficit amb el Trump, no? Però el problema és que el dèficit comercial es produeix perquè les empreses americanes han perdut competitivitat, perquè les empreses americanes lliurement s'han deslocalitzat, perquè el tancament d'empreses ha deixat milers i milers i milers de persones amb sectors claus com la cera, el textil, l'electrònica, també perquè els Estats Units sempre ha apostat partint d'un dòlar fort i això perjudica les seves exportacions. És a dir, el que li passa als Estats Units és mèrit únic i exclusivament dels americans, de ningú més. Ells han creat aquesta tormenta perfecta i ara la volen arreglar pues, com a l'oest, allò, amb l'amenaça dels missils, amb la, que volen invadir... És que no oblidem les disparats que ha dit aquest senyor. O sigui, ara no fa gaire va dir que...
colonitzar tot el que puguin.
Clar, va dir, bueno, Canadà... Clar, sí, clar, sí. Va dir, Canadà, no utilitzarem les armes, ja és algo, perquè va dir públicament que ja no utilitzaria les armes pel Canadà. Li pregunten, bueno, però a Groenlàndia vostè utilitzarà les armes per poder... Diu, bueno, d'això no es pot dir ara per ara. Tenim aquest senyor, eh?
És un show, man. Al final el que vol és això, crear expectatives, crear por, crear... que tothom que estigui pendent.
Ser protagonista, ser protagonista és el que vol.
Però, com dic sempre, com té molt de poder i molts de diners, a mi em fa por, perquè et ve d'una manera i després et fa el gir, no? I no saps ben bé per on et sortirà.
Eduard, vinga, tu que t'hi dediques al món de l'empresa, com creus que li sortirà la jugada?
Home, és un gran negociant. És un gran negociant, vull dir, el que està forçant precisament són aquests acords bilaterals, perquè és que la política arancelària de l'administració Trump no té gaire sentit en un món globalitzat, o sigui, tu per fabricar... M'està molt bé la idea que es pugui potenciar i recuperar totes les fàbriques i americanes i recuperar llocs de treball, però no oblidem que per produir necessites béns i que necessites importar d'altres països. Si tu estàs carregat arancels, totes aquelles peces les estàs pagant molt més cares, amb la qual cosa estàs perdent competitivitat per no construir el costo. I és un contrasentit, la decisió aquesta. Ara bé, jo crec que ho fa, és una estratègia política i econòmica més que altra cosa. I, a més, és bastant incongruent perquè un dia te'n diu una i l'endemà te la canvia. Però això, quan va començar amb el tema dels arancels, jo recordo la primera setmana que...
Molt ràpid, perquè hem de tancar, Eduard?
Sí,
molt ràpid.
Ràpid. Membres de l'administració Trump es van fer d'or, perquè amb les seves decisions el que van fer és jugar amb les cotitzacions de borsa.
Sí, senyor.
Per tant, cuidado.
I això és un delicte. És un delicte. La Comissió Nacional de Mercat de Valors s'haurien d'empresonar tots.
Sí, sí, això és delicte. Vull dir que aquest tio només busca el seu benefici propi dels seus quatre...
Doncs a veure com acaba la història, perquè ara no li fa gens de gràcia a Europa, que és més complicada de negociar que a la Xina. Senyors i senyora, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la tarda. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.